Tríades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Comencem el programa de Pleiades amb aquesta frase de Karl Marx: la premsa és la forma més general que tenen els individus de comunicar la seva existència espiritual. Ja que avui tenim amb nosaltres el periodista Manolo Jardí, que ens parlarà sobre els mitjans de comunicació. Benvingut, Manolo.
Gràcies per la invitació.
Gràcies a tu. Manolo Salvador Jardí va néixer a Catarroja, l'Horta. Tot i que és llicenciat en Sociologia i Ciències Polítiques, tota la seva vida ha estat lligada als mitjans de comunicació i al periodisme. Ha passat per les redaccions del País, Diario de València, Notícies al Dia, a les revistes L'Horta, El Temps o La Túria. Actualment treballa a Canal 9, empresa a què pertany des de 1989. També col·labora en altres publicacions com l'Informatiu, El País o El Triangle i El Periòdico de Catalunya. Aquesta tasca la simultanieja amb la docència al Departament de Sociologia de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València. Manolo, el periodista no és un simple cronista dels esdeveniments, és també un arxiu de la història que està ocorrent. I, a més, és un intèrpret de successos que ha de cobrir. Pot ser reporter de carrer, corresponsal a l'estranger, editorialista, columnista i, més recentment, periodista investigador. Què és un periodista d'investigació? I hi ha un model marcat o fixat de com realitzar un reportatge d'investigació? O, si és propi de cada autor, fins a quin punt ho és?
Uf, anem a pams. Bé, primer jo trobo que heu fet la biografia una mica llarga. A mi em fa envermellir tanta cosa. O sigui, al final, un s'alça de matí, fa la feina i si el Barça ha guanyat, pues, se'n va content al llit fins a l'endemà. El periodista és tot això que has dit i alguna cosa més, i a lo millor no tant. No, jo crec que no és un arxiu de la història, perquè així la gent té la memòria curta i el periodista és gent normal i corrent i també té la memòria curta. Pot ser reporter de carrer, pot ser corresponsal a l'estranger, o a una comarca, pot ser un corresponsal a una comarca per a una capçalera, una marca, un periòdic, una ràdio de la metròpoli. Pot fer d'editorialista, pot fer de columnista i també pot ser periodista d'investigador. Periodista d'investigador és una certa redundància. El periodisme ja comporta una certa recerca i una certa investigació. El periodista és, en tot cas, un notari de la realitat i ha de contar allò que passa. Com ho conta, o la gràcia que té per a contar-ho, o l'encert per a comunicar-ho, o no sé, la influència que d'això se'n deriva, són, diguem, valors afegits a aquesta funció pròpia del periodista, que és contar allò que passa. Quan a lo del periodisme d'investigació, jo trobo que no hi ha un model. El periodisme d'investigació simplement és el periodisme que s'hauria de fer. Tot periodisme hauria de ser d'investigació, en major o més o mesura, en el sentit que sempre vas més enllà de l'esdeveniment que intentes contar. Què ha passat, qui ha sigut, per què ha passat, sobretot el per què és el que hi ha que explicar. I això per què ho es despatxa en dos ratlles, en una crònica o en mig minut en un vídeo de televisió o en un noticiari radiofònic, o fins i tot en un tuit, que són dos reglons apenes, o si la recerca val la pena i dona per a molt, perquè n'hi ha molta molla, aleshores és quan t'interessa traure-ho, no? I llavors ja traus més dades, més literatura i fins i tot com ho contes serà el producte, el resultat final. Per tant, no hi ha un model. El model és contar allò i si hi ha molt que contar, pues has d'adobar-ho de manera que al lector o a l'oient o al o al espectador li resulte, vamos, que no s'avorrisca. Mm-hmm.
Bé, actualment, Manolo, en els programes que s'anomenen de teleporqueria, els periodistes diuen que també ells fan periodisme d'investigació. Tu creus que és adequat que s'autopliquen en aquest terme de periodistes d'investigació, o al fer això el que s'aconsegueix és desprestigiar el que hauria de ser l'autèntic periodisme d'investigació?
Mira, primer jo trobo que no són periodistes, i ni que la major, no són periodistes. Això de furonejar en les braguetes i en el... Això no és fer periodisme, és fer porqueria, siga en la tele, en la ràdio o en la premsa, que a més se'n fa molta de porqueria. En la premsa escrita, volia dir. Uh-huh. Per tant, no són periodistes. Que ells s'anomenen periodistes d'investigació... bé, ells són periodistes d'investigació i jo soc astrofísic, perquè jo compartisc que amb Einstein la teoria de que tot és relatiu. Per tant, ells periodistes d'investigació i jo astrofísic. Dit això, sí que desprestigien el periodisme en qualsevol de les formes, perquè clar, la gent associa que qualsevol cosa que es fa és periodisme. De la mateixa manera que associa que algunes coses que es publiquen en la premsa local o que s'emeten per televisió, fins i tot en la pública, o en les privades, o es fa per algunes cadenes de ràdio, és periodisme, i no ho és, encara que no siga la teleporqueria de bragueta que coneguem. Per tant, desprestigien no és que desprestigien l'autèntic periodisme, el periodisme es desprestigia soles, no cal que estiguen tots estos ahí en els programes de teleporqueria, perquè ja diàriament ja es desprestigia prou el periodisme en els productes que se subministren a la ciutadania.
Te refereixes a informatius, per exemple, que no, que tenen més component propagandístic, informatiu, o...
Em refereix a tot, començant per els informatius, que per als informatius no només de les televisions, informatius de televisions, cròniques de la ràdio, notícies que apareixen en els diaris, columnes, bueno, té a veure un poc en com s'ha transformat la estructura, no, perquè el periodisme ja no és només el periodista, és el periodista, és la capçalera o la casa per a la qual treballa, siga periòdic, ràdio o televisió, que probablement tindran el mateix amo, perquè parlem ja de grups comunicatius, o i transforma la funció professional, però transforma també l'objectiu i l'objectiu de la pròpia empresa. Vull dir, això ha canviat molt, o sigui, de tota manera parlarem més avant. Contestant a lo que demanaves, desprestigien primer el producte que fan, desprestigien el periodisme i, per supost, és que, a més, nega la major, això no és periodisme, el que fan en la teleporqueria.
Hi ha una frase que em va dir l'altre dia, Elisa, que m'ha recordat una, que dius, quan tu dius que si ells són periodistes... tu eres astrofísic, ell em deia, si ets si periodista, jo conec gent del meu poble que també són periodistes, perquè no, es dediquen a clavar el nas en la vida des de més i a contar-ho per ahí, pues també són periodistes, no? De tota la vida, no? Com la vieja del visillo, de José Mota, una cosa així.
Però anem a veure, depèn de qui, jo no sé, si jo he de contar la vida del meu veí, la vida del meu... Bueno, realment tinc un veí que sí que té una vida molt interessant, però no una vida, no sé, la vida personal, però la vida científica sí, perquè és Premi Nacional d'Investigació Científica i, clar, té moltes, moltes coses a contar i, a més, ho conta bé. Però que més enllà del vessant professional o de la projecció pública que puga tindre, no m'interessa la vida, ni a mi ni a cap altre mos interessa la vida de privada de la gent. Per tant, sí, és que... Aniríem a parlar a un altre pla de la conversa, que és negoci? Sí, és negoci.
Però, bueno,
i per què és negoci? I per què ha degradat tot això? I per què? És que les coses no passen per casualitat i tenen un sentit. Però bueno, continuem.
Sí, han estirat les notes de societat i les han fetes ja anar. Abans eren casaments i batejos i ara ja no, ara ja són altres qüestions, sempre tocant en relacions ja íntimes de les persones, o sigui que ho han degradat tot. Entrant, continuant en el tema que havia introduït Toni, una de les preguntes que volien fer-te era, en un moment com l'actual, en què està fent-se aquest periodisme porqueria, on queda l'ètica periodística i el codi deontològic?
Mira, la ètica periodística i el codi deontològic queden respectivament en el pla de calent. En el pla de calent que s'ha de menjar diàriament, en el menú del dia o en el menú de restaurant a la carta, ahí queda l'ètica periodística i el codi deontològic. L'ètica, jo crec que s'associa a qualsevol activitat. En les societats modernes l'ètica l'associem a qualsevol activitat de la vida moderna, des de que t'alces fins que et gites, no? I ho intenta fer la faena pues, lo millor que pot i sap, i quan les faenes no es fan bé, és la faena del matalasser, fer i desfer. Per tant, l'ètica és una condició que hauria d'anar incorporada a cada activitat de quotidiana dels subjectes. I els codis deontològics, pues, com els codis de circulació o les lleis, sembla que siguin fets per a incomplir-se. Així, la veritat és que n'hi ha pocs codis deontològics. I la gent, no, sobretot en el món de la comunicació, intenten fer-nos combregar en rodes de molí, en el sentit de que no calen codis de cap codi deontològic, sinó que, per exemple, a diferència d'altres països de l'entorn europeu o de democràcia, anava a dir democràcies avançades, simplement democràcies, perquè així no hi ha massa tradició democràtica, més allà de les formalitats de votar cada X temps, hi ha el que es diu consells audiovisuals, organismes de públics, però que regulen l'àmbit públic i l'àmbit privat de la comunicació, i tots aquells excessos que es produeixen tant a l'àmbit públic com a l'àmbit privat són sancionats. Així, mai hi han hagut consells audiovisuals amb capacitat sancionadora per a reprimir tota classe d'excessos que es fan en els mitjans, no només en els públics, sinó en els privats. I, per exemple, Catalunya sí que té un Consell Audiovisual, però al capdavall el Consell Audiovisual de Catalunya únicament ha servit per a reprimir els excessos dels mitjans de la Corporació de Mitjans Audiovisuals Catalans, o sigui, Catalunya Ràdio i TV3 i els seus canals, perquè no té competència per a sancionar els mitjans privats. Per què no? Perquè com que només que té competència per als àmbits de Catalunya, els mitjans privats no operen en l'àmbit de Catalunya. Tenen la marca, diguem, afincada o a Madrid o on sigui. La COP està en Madrid, la SER està en Madrid. L'únic que pot fer el Consell Audiovisual és renovar o no les llicències quan els vencen, però fins ahir. I després el nou govern espanyol, i els anteriors no s'atreviren a fer cap consell audiovisual d'àmbit estatal, i el nou govern espanyol fuig d'això com a gat escaldat, perquè els mitjans que té, que són afins a aquest govern, a la ideologia que representa, el que volen és la impunitat absoluta per al negoci. En l'anterior govern hem de recordar que davant dels excessos de la teleporqueria en horaris infantils, la que era aleshores vicepresidenta del govern, Maria Teresa Fernández de la Vega, va reunir vespres de Nadal, de fa 3 o 4 anys, als principals grups de comunicació, l'enviat de Berlusconi, bueno, de Mediaset, que són els de Telecinco, o els d'Antena 3, del grup Vocento, pressupostes de la Espanyola i tots els grups, i varen firmar un gran protocol per a no emetre teleporqueria en horari infantil. I ese protocol dura el que dura la reunió de la signatura. Automàticament cada un va fer el que va voler. I el govern espanyol d'aleshores no va sancionar i aquests excessos no els ha sancionat, i el que n'hi ha ara tampoc els sancionarà. Dit això, on queda la deontologia i el codi deontològic? El codi deontològic és dinamitat, com els codis deontològics que fa Rajoy, que en el moment que acaba de presentar el codi deontològic ha caducat, i en quant a l'ètica professional, com que el periodista ha de menjar preferiblement un plat de calent diàriament, pues, és una espècie molt camaleònica que, salvant les excepcions i els marges i tot el que puguem salvar, normalment és una espècie que s'adapta al mitjà per a sobreviure. I si el mitjà és com és, pues intentarà, si té un cert component, intentarà això que diem salvar els mobles, i dir, no fer massa porqueria, massa danys o massa no atracar massa la realitat, i si és un bon professional fins i tot buscarà les escletxes que deixa, diguem, el sistema, per dir-ho així, com quan passava en el franquisme, que hi havia bons periodistes, però diguem, el marge per a fer la feina com calia era molt estret. Entonces depenia del periodisme, del periodista, del professional, de l'habilitat que tenia en el llenguatge, en comunicar, això de llegir entre línies que s'estilava per a comunicar, i bueno, pues a sostegina i hasta ahí podem arribar.
Manolo, els teus començaments com a periodista se situen a finals dels anys 70. Creus que fer de periodista en aquest moment històric t'influeix a l'hora de concebre aquest ofici?
Jo, a final dels anys 70, em vaig fer periodista per casualitat. Bueno, anem a veure. En aquell temps, estem parlant quantes dinosauris dominaven la Terra.
Tampoc.
El periodisme era un ofici. Era un ofici. La gent volia ser periodista, aprenia a ser periodista i aprenia en els periòdics o on es feia periodisme. Hi havia pocs titulats en periodisme, molt poquets, i els altres poquets titulats que hi havia pues, venien de dret o d'economia o d'altres carrers. No hi havia, en altres coses, perquè només hi havia facultats de periodisme a Madrid i a Barcelona i a Navarra. I la gent tampoc estava per pagar-se títols per vivir fora en aquella època. Jo vaig arribar al periodisme de casualitat, perquè parlava amb periodistes, feia feines amb periodistes i me varem traure el cuquet de la professió, entre altres coses, perquè genèticament jo era molt dotor. Bueno, per allà per l'esport diuen sorier, en Catalunya la meva àvia deia, eres molt dotor, vols saber-ho tot. I això que diu, la curiositat mató el gato. I bueno, per l'ambient i per la gent en la que em vaig relacionar, vaig acabar estimant el periodisme. M'agradava escriure i m'agradava contar l'actualitat. Els marges a finals dels 70 no eren molt més amples, però era, diguem, una eclosió d'una generació que va viure pues, el tardofranquisme i comprovava com allò que s'escrivia tenia, diguem, un efecte immediat en la societat, sobretot perquè era una societat que eixia del franquisme i tenia moltes ganes de parlar, de fer-se valer i de tota aquesta explosió o eclosió de creativitat i de voler saber i de voler contar-ho, pues això va florir, era una conseqüència, diguem, d'aquell moment històric. Aixien moltes revistes, aixien diaris, les revistes aixien i tancaven, com ara les botigues o els bars, no? Aixien, tanquen i tal. I pràcticament pues, va ser una època que va durar poc. Perquè de seguida, com que ja ens vam incorporar a la maquinària, al tren internacional, encara que sempre hem anat en el furgó de cola, no va haver molt de temps per assaborir tot això. Sí que varen sorgir més facultats de periodisme, les universitats varen començar a formar professionals en aquest aspecte, perquè entre altres coses hi havia molta demanda, hi havia una eclosi de ràdios i tal, però aquella funció del periodisme que contaves, i bueno, era una funció que arrencava, diguem, de tot el segle XX i de les pràctiques anglosaxones, nord-americanes, de contar bé les coses i en molta creativitat i així en els primers diaris moderns i tot això, pues, va durar poc perquè en els anys finals del 90, 80, principis del 90, comença això que es diuen el procés de la globalització, que en el cas de la premsa són concentracions de capital, concentracions de capçaleres, dinamitar les empreses tradicionals tal conforme havien estat alimentades fins al punt que pràcticament no en queden, i una corporació o un grup de mediàtic es quedava una capçalera, una ràdio, i igual el tancava, que igual el feia més gran, li canviava les coses, i a lo millor en el Consell d'Administració no hi havia periodistes, sinó que hi havia pues, fabricants de míssils o qualsevol altre negoci alié a lo que havia sigut la tradició, diguem, del món de la comunicació. I d'ahí estem d'aquella sembra, diguem, estem ara recollint aquests fruits lamentables, i concretament en el País Valencià pues, s'acaba, no hi ha allò que puguem dir mitjans de comunicació o entramant mediàtic valencià, no n'hi ha, pràcticament no n'hi ha. O sigui, tots aquells diaris que puguem dir El País, tenim dos planes, edició regional, o com vulguem dir, que encara comprèn les províncies germanes, Castelló, València, Alacant, lo que és el grup de premsa ibèrica, que és del senyor Moll, i, o sigui, la capçalera de Levante, per entendre'ns així, Levante arriba a València i fins a Dénia. A partir de Dénia cap a baix, la Marina cap a baix, ja és informació, que és d'Alicante. I part de La Verdad, que La Verdad té també sucursal en Murcia. Tot això és del mateix grup, que és del mateix grup que l'ABC, i que és del mateix grup que ha participat en Antena 3, o ara és el grup Correo. Mediterráneo, que era de Castelló, ho va absorbir el grup Z, que és de Catalunya, el grup del Periòdico de Catalunya, Interviu i aquestes capçaleres que coneguem. Bueno, Prisa és de Madrid i ara participada per un grup financer nord-americà que es diu Liberty. I bueno, pues en el País Valencià, les províncies ja deixa de ser també premsa valenciana i pertany al grup de Vocento, que és el de l'ABC i la Razón i tot això. I ja està. Bueno, pues tenim que la Radiotelevisió Valenciana, intervinguda per el govern, i concretament per el partit del govern, i tenim d'espai públic Resia, i d'espai privat pues, tenim els digitals que hi ha per ahir, tipus l'informatiu o Comarques del Nord allà a Morella, o les iniciatives que hi ha per ahir, però el que són bueno, la Túria, sí, continua seguint un setmanari que aviat farà 50 anys i és de, i la gent són d'ací, de València. I para de comptar, me n'hauré deixat algun, però es podrien comptar amb els dits de la mà el que és la estructura comunicativa que tenim a València, i això naturalment influeix en els missatges, en la jerarquia de les notícies, en què és allò que es destaca i en què és allò que es matxaca, i això provoca, diguem, una construcció de la realitat, que diuen els sociòlegs quan estudiaven allò, que això és conforme mos pinten la realitat i conforme assumim com a normal allò que mos conten, i això se traduix després en uns comportaments electorals, en unes valoracions del món, en una devoció a la Mare de Déu dels Desemparats, al València Club de Futbol i a tot el que vulguem, però en un, diguem, abandonament absolut de per què mos conten això i què mos estan amagant darrere d'això. Una societat acrítica, no?
I tant.
Per tant, Manolo, tu creus que el concepte de periodisme que hi havia en els sectors progressistes als anys 70, és a dir, la idea que a través del periodisme es pot influir en la societat i en el seu desenvolupament, creus que això ja no té vigor i ja ha passat a la història?
Això no ha passat a la història. Ha passat a la història, diguem, en les teories de la comunicació, aquesta teoria funcionalista de que això influïa, això tenia sentit en una societat d'una part del segle XX. Però després, en la mesura que s'ha transformat aquesta estructura de la comunicació, que els amos de les empreses no són les mateixes, ni les empreses són com abans eren, i això també ha influït en el comportament dels professionals, en la manera com se pleguen a les directrius de la empresa, perquè han de menjar de calent cada dia, i si no, pues, han de buscar-se algun espai. Bueno, ara podríem començar a dir, bueno, pues, el fet de que hagin hagut grans concentracions en l'11 de maig o tot el que ha vingut després, o tot això no ho han convocat els periòdics, diguem, del sistema, ni les ràdios ni les televisions, han hagut de cobrir-ho malgré lui, que diuen els francesos, han hagut de cobrir-ho i de fer-se'n ressò, però no ho han convocat, això s'ha convocat per una altra classe de mitjans no necessàriament mitjans informatius, però sí mitjans de comunicació i d'influència, que són les noves xarxes socials, no es poden equiparar a lo que és un mitjà, diguem, per definició, però sí que han superat o han votat les barreres que en un moment determinat la societat ha posat per ahí. Dius, necessites expressar-te, si els mitjans d'expressió habituals no et serveixen, doncs te'n busques uns altres. No sé, bé, valdria, la pregunta, valdria el periodisme hauria de continuar influint, de fet influïs, i tal, però les condicions han canviat i el que valia en els anys 70 ara no val, ha canviat molt. Qui pensa que per ser periodista va ser el Bernstein o el Woodward, aquells que varen fer dimitir a Nixon per les cròniques del Watergate en el Washington Post, això s'ha acabat, entre altres coses, perquè Nixon per una xorradissa ara no dimitiria.
No, a més, quan mires, m'agrada veure les portades. Aleshores vas mirant i el que són és el Levante, per exemple, més clar, entre notícies que poden ser, doncs, que poden incidir en economia o en qüestions polítiques, amb alguna que siga de tradicions o costums. Sempre n'hi ha alguna de vegades. En les províncies normalment és alguna cosa de costums i pegant directament quan estava Zapatero directament. El País és més equilibrat, sempre veus més d'economia, de política i aquestes notícies trobes que de tradicions, costums, això ho deixa fora i després ja ve ser la resta.
No, però no, ho deixa fora, no, ho tira a les planes
regionals.
Regionals,
ho he dit malament, però la correcció és l'adequada. I després hi ha ABC, doncs és o bé enaltir el govern actual de Rajoy, o bé quan estava Zapatero tot el pitjor. O sigui, en les planes, pel que dèiem, en la plana, jo veia les persones que compren i aleshores veies les edats i dius, aquesta persona, quan arriben les votacions, de segur ja se sap a qui ha de votar. Aleshores, la plana era bastant interessant, no?, de veure també la ideologia com anava i després el sector de gent que ho comprava. O sigui, simplement la portada.
Sí, fa un poble efecte que de vegades la premsa no es compra tant per a informar-se, sinó com per a confirmar el punt de vista que ho hi ha prèviament, no?, per a confirmar-se en el que ho pensa.
Això forma part també de les estratègies dels mitjans. Bueno, anem a veure. Això és com la fam i les ganes de menjar. La gent, les ideologies necessiten els mitjans primer necessiten el seu públic i el seu públic necessita aquests mitjans per a mantenir la cohesió de grup, la cohesió ideològica,
que hauràs reflectit també
efectivament. Per això els mitjans públics són molt, des del meu punt de vista, no? I ahí és, diguem, el gran debat que s'intenta desviar cap a altres qüestions, no? Diu, anem a veure, des de que els anys 70 fins als anys 80 només hi ha una televisió pública, que és la televisió espanyola, que era la televisió del règim franquista, després de la UCD, i després ha estat més o menys instrumentalitzada, unes voltes més, altres voltes menys, per els governs que han vingut fins avui. En els anys 80 naixen les televisions autonòmiques i també les televisions privades. Una volta està fet i després ja naixen les televisions locals, les comarcals, i s'intenta legislar, però el legislador sempre va per darrere de la realitat, i segona, perquè la tecnologia va per davant de, i si no és que els ho pregunten als delinqüents financers, si la tecnologia va per davant de la legislació o no. I en aquest cas, des del moment en què es normalitza, entre cometes, l'accés de l'espai privat als mitjans, sobretot als audiovisuals, que són els que més influència tenen en les societats modernes, automàticament l'espai privat, que és cobdiciós per naturalesa, intenta aconseguir més i més i més cotes de l'espai públic. I, paradoxalment, els governs, en lloc de defensar l'espai públic, el que han fet sistemàticament és fer concessió, una concessió darrere de l'altra a l'espai privat. Quina ideologia hi ha darrere? Des del punt de vista de la dreta, ho declaro, com que els mitjans privats, majoritàriament, al 100%, per no parlar de la TDT party esta que tenim a Ciro, la TDT Carajillo party que tenim des dels Intereconomia i companyies i tal, tots reproduïssin com a papagais el missatge i els discursos i el no sé quants i tal de la dreta, dius, a mi el que me molesta en aquest moment és la pública, perquè estic llevant els negocis als meus i els meus me van a mantindre en la paradeta. Com és el és diguem, es reprimix el se se dona més espai. Pues se dona més espai estrangulant financerament els mitjans públics. Si tu estrangules financerament, no pots fer des de sèries d'entreteniment, exemple Àguila Roja o el Cuéntame en Televisió Espanyola, i si a part d'audiència que tu perds, se'n va a la privada, que per tant acollirà més publicitat. Si jo restringís la publicitat en la pública, restringís el capítol d'ingressos, que i aquests ingressos estic donant més mitjans i més benefici a les privades. Si jo, per a compensar favors electorals, he de sacrificar 3 o 4 canals en Catalunya per a donar-los al Comte de Godó, als del grup de la Vanguardia, per a compensar favors, doncs ho faig. I aixina, per no dir que quan arribi el moment de canviar els òrgans de govern, ficaré els meus afins per a que reproduïsquen el meu missatge, i a més el que fan és que perd credibilitat el mitjà, i aquest mitjà que teòricament no, és, en realitat és públic i teòricament hauria d'obeir a uns interessos generals de la ciutadania, està intervingut per una determinada ideologia, partit, govern, etc, i està, diguem, provocant en la ciutadania l'efecte contrari del que hauria de provocar.
Vale. Manolo, una de les coses que sé que havíem llegit i no volíem deixar de compartir amb tu avui, que ens ho contares, és on et senties millor, en mitjans audiovisuals o en mitjans escrits, i la teua preferència. Encara que sí que la sabem i ens ho has dit, perquè ens ho has comentat per correu, ens ho vas deixar, però compartim-ho amb els oients.
Jo el mitjà on estic més còmode és on hi ha xiques guapes i si n'hi ha aire condicionat, millor.
I ja no la sabia, no ens la va contar.
No, ara... No, anem a veure, jo m'estimé la premsa escrita, perquè vaig començar amb la premsa escrita i soc de premsa escrita. Quan vaig, en l'any 89, quan vam arribar a la televisió, vam haver de passar per un túnel de descompressió, no? Perquè acostumats a escriure en paper, a haver de contar en molt poqueta cosa la notícia o el reportatge, i a més perquè contaves, entre altres coses, en imatges i en altres recursos, doncs simplement canvies el missatge. Però jo crec que el periodista és periodista en qualsevol mitjà, però jo particularment en la premsa escrita és on més a gust me trobo. Clar que trobava gust en la premsa escrita de finals dels 80, dels 70 o 80, fins i tot a mitjans del 90, en la mesura que s'ha anat tecnificant tot i les redaccions dels diaris s'assemblen més a convents de clausura, pues, també ha anat perdent el seu encant.
Bé, la pregunta que va ara, no sé si val la pena fer-la, perquè jo crec que la resposta ja es pot intuir a partir del que has dit adés, però bé, diries que els valencians tenim els mitjans de comunicació que ens mereixem, i en tot cas, són els mitjans que necessita una societat com la valenciana per al seu futur?
Mira, jo crec que la societat valenciana és un oxímoron. És la mateixa manera que música militar, pensamiento navarro... crecimiento negativo, yo creo que son oxímoron. No n'hi ha societat que pugui dir-se valenciana. Això és un accident en el genètic, o com vulguis dir-li, i en patim les conseqüències. De fet, tu eres valencià? Dic, no, jo sóc exvalencià, i a més ho he acreditat perquè formen part dels autors d'un llibre que es diu Nosaltres exvalencians. I aleshores continuo mantenint-me com a exvalencià. I si me preguntes més, te diré que preferís que ja anar-me a empadronar-me en Oslo que així. Dit això, jo crec que ningú té el que es mereix. La societat de Síria no té el govern que es mereix, ni l'exèrcit que es mereix, ni ningú té el que es mereix, i nosaltres tampoc. El que passa és que algú sembla que això pareix que siga una de les 7 plagues d'Egipte, no? Diu, bueno, als valencians es toca patir això, patir governs corruptes, patir mitjans públics manipulats, patir una societat acrítica, patir les porrades de la policia, patir una oposició immediata impresentable i irrellevant, salvant alguna excepció, i patir, i patir. I diu, si tenim el que m'ho mereixem, diu, bueno, jo és que crec que no m'ho mereix, i si no m'ho mereix jo, el veí tampoc no té per què patir aquesta plaga, però alguna cosa s'hauria de fer, i això a soles tampoc ho fa, eh?
A veure... repassant la teua trajectòria periodística, hem vist que, si no recordo malament, treballaves també per a Le Monde, era? O m'he equivocat, diu?
No, faig per a Le Monde Diplomatique, per a l'edició espanyola. Bueno, el director és Ignacio Ramonet, que ve cada mes, i portes el Ferran Montesa, que és un tipo, aquest sí que té una entrevista, eh? Aquest personatge sí que té una entrevista perquè té una trajectòria apassionant.
Doncs però... ja ho saps. Si té temps per a
però
nosaltres,
com
tu n'has tingut.
Però jo en Le Monde el que li faig, bueno, li ajudo en alguna cosa, i sobretot li faig ressenyes de llibres, perquè ells tenen una secció de ressenyes bibliogràfiques, però no són, diguem, de les novetats editorials de literatura o d'això que solen fer les editorials de masses, no? Entonces es dediquen bàsicament a lo que és l'assaig, i l'assaig, diguem, vinculat a l'actualitat, a l'economia, a la comunicació i tal. I entonces me passa uns quants llibres al mes, els miro i li faig la ressenya per a la... per a la d'això, i si vol que l'ajudi en alguna cosa més, li ho faig també. Però...
No, el que volíem comentar-te és si hi havia diferència entre ser periodista al País Valencià i pensar en que havies estat treballant d'allà.
No, per allà els he fet alguna informació quan han fet algun dossier europeu sobre això, i han demanat alguna cosa i els ho va fer, però no, la diferència, anem a veure, diferències professionalment en principi no han d'haver. La funció de periodista és la funció de periodista en tot el món, sigui en Nova York, en Anglaterra o en França. El problema és l'actitud del periodista. Exacte. O la funció del periodista en la societat en què està. En els debats, quan hi ha debats electorals en els països europeus, i veiem, perquè ara es poden veure, perquè hi ha parabòliques, hi ha satèl·lits i ja tenim accés al que es fa, i ara, per exemple, ve un període electoral a França. Si mirem les televisions franceses, els debats, els periodistes, no són gens amables, anem a veure, són correctes, però no són amables ni anava a dir llepons ni ensabonen el personatge hasta el deliri perquè compartixen la seva elegia. No, senyor, li posen les situacions difícils perquè fan de mitjancers entre la ciutadania i el polític que teòricament aspira a administrar els interessos de la ciutadania. I per tant, no és que li ho posen més difícil o més fàcil perquè els caiga simpàtic o antipàtic. Són debats i entrevistes en profunditat i sense compassió, per dir-ho d'alguna manera. I així, això és que pareix, jo què sé, pareix el joc de la tarara. Això és que fa vergonya quan, primera, quasi no fan debats, ni fan debats electorals. Està tot amanyat i està tot per temps i mesurat, i a més, a veure si és possible que no ho veja ningú, per espantar les audiències, no?
No, però si s'assabenten d'alguna cosa, també.
Suposant que tingueren alguna cosa
alguna
que dir
cosa...
els candidats, no? Que, o sigui, és tot una és bueno, un ensaïma. I després que dius, bueno, pues, davant d'això, dius, bueno, pues, mires el que passa en altres societats, dius, ostres, i tens una enveja cochina de dir, i per què així no passa? Però que som, pues, això, serem genèticament distints.
Un accident.
Un accident genètic.
Sí.
Manolo, en què podem trobar l'estil d'un periodista en un dels seus reportatges? I quines característiques defineixen el teu estil?
Ostres, jo no tinc resposta per això. Jo intento no fer faltes d'ortografia quan escric. Intento... Bueno, depèn del format, no? Anem a veure, si jo he de fer una notícia, un reportatge, una cosa, diguem, deixes d'un gènere, diguem, convencional, informatiu o purament informatiu, pues més allà d'intentar buscar les paraules, el llenguatge o les formes, els entrecomillats, extraure les declaracions, allò més, intentar fer-ho interessant per al lector o per al televident, i això és una cosa. Si busques en les columnes d'opinió que deixeu, bueno, pues ahí, com que és més marge, pues ahí intente abocar un poc de sentit de l'humor, un poc de sarcasme, un poc d'ironia, i bueno, ahí reconec que tinc mitja dotzena de lectors, que si ho fera d'una altra manera no els tindria.
Bé, i ara per acabar, ens agradaria que ens contares al llarg de la teua llarga carrera de periodista alguna anècdota així que destacaries?
Mira, abans d'acabar, una anècdota que vull destacar. La Universitat de València ha convocat una plaça de periodista per al rectorat, per al gabinet de premsa del rectorat. La cosa podríem discutir, serà un altre tema, si els gabinets de premsa fan periodisme o no, però bueno, demanen una plaça per al gabinet de premsa del rectorat. La Universitat de València té una facultat de periodisme i una facultat de comunicació i audiovisual. En els requisits que han demanat per a cobrir aquesta plaça no s'exigeix que se siga llicenciat o graduat en periodisme ni en comunicació audiovisual. Per aquí una universitat vol mantindre dos facultats i en el seu propi gabinet de premsa no demana aquests requisits. Pues, això és
no
última
demana
anècdota.
La llicenciatura?
No, no demana ni llicenciatura, ni grau, ni res de res. Anem a veure, vull pensar i segurament això, que aquesta plaça està pensada per algú que no té això, però bueno, si la convoques però si la convoques, tu no pots ignorar, i menys el rector, que tens dos facultats, que estàs traient una quantitat de vagonades cada any a l'atur perquè no hi ha demanda de periodistes, no? No n'hi ha prou, que n'hi ha massa quilos de periodista per a la quantitat de llonganisses o d'embotit que hi ha que fer. Però bueno, que en la universitat passin aquestes coses, bueno, és que no volia anar-me'n sense dir-ho, aprofitar el moment. D'anècdotes, no, d'anècdotes n'hi ha moltes. Quines, no, és que no sabria de quina estic més satisfet, o això no ho sabria dir-te.
No sé, una que el resultara així curiosa,
mira,
molt curiosa.
Mira, la vaig escriure fa poc, perquè no vaig aprofitar això que diu la vinentesa per escriure-la. Fraga es va morir, Manuel Fraga Iribarne, va morir fa poc. Fraga fou ministre d'Informació i Turisme quan vivia a Franco. I en els anys 60, una part de l'oposició democràtica que hi havia clandestinament, per supost, en Espanya, acudiren a un congrés del Consell Europeu, que es deia aleshores, que es va fer a Múnic, i entre altres va anar Vicent Ventura o Vidal Beneito, que és un sociòleg de Carcaixent, que ja va faltar també, i Ventura va anar allà, i com que Fraga i Franco i tot el règim van considerar allò com un contuberni, diren el contubernio de Múnich, judeo-masónico, per acabar con Espanya i l'enemigo exterior i tot allò, bueno, pues tota aquella gent, a veure, o bé de quedar-se en l'exili, o bé quan varen tornar, en el cas de Vicent Ventura, que era un periodista d'ací de València, bueno, ell és de Borriana, però va estar ací a València i va impulsar moltes revistes i moltes publicacions, en el cas de Ventura, després d'haver passat un exili a París, així el varen desterrar a Dénia. Suposo que el règim pensava que Dénia era com Fernando Po o alguna cosa d'estes, i llavors pues, el varen desterrar
allà. Estaria encantat allí, l'home.
Bé, l'home pues, va viure i ja està. Bé, el cas és que l'anècdota consisteix en que les primeres eleccions al Parlament Europeu en què va participar a Espanya, perquè ja formava part en aquell moment de la Comunitat Econòmica Europea, Fraga concursava, o sigui, encapçalava la llista per Aliança Popular, que ara és el PP, però abans seria Aliança Popular, és el mateix, però seria Aliança Popular i ara el PP. I eren igual de fatxes que són ara, o sigui, que ahí no hi ha diferència. I Vicent Ventura formava part d'una coalició en companyia d'Euskadiko Esquerra, no sé, seria l'Europa dels Pobles o una cosa d'estes. I anava Juan María Vandrés, que també va faltar, era un home d'Euskadiko Esquerra, i ho tenien per torns. Primer, si així algun eurodiputat, pues estaria un any uno, un any altre, en funció dels vots i tot això. Finalment, Ventura, per misèries de partits i tot això, l'home no va poder, un dels pocs periodistes europeistes, a més, que teníem així, no va poder anar allà a Estrasburg. Però l'anècdota consisteix que va vindre Fraga a València a fer el míting, jo en aquell moment treballava per al País, i va aterrissar ahir en l'aeroport de Manises, que també no era l'aeroport de Manises en l'any 86, no, 87, no era com ara. estava bastant més cutrillo.
Sí, més, més de joguet encara.
Sí, era més de joguet. I, bueno, arriba allí Fraga i entonces anaven tots allí darrere i mira com anaven, que ell mateix es va dir aquí solo pueden hablar los periodistas. Entonces també érem 10 o 12 periodistes, no hi havia més, perquè ara n'hi ha 43 en, allà on vas, però abans eren 10 o 12. El de Levante, de Provincias, el del País, el de la COPE, la SER, la no sé què, 10 o 12. I ahí, tots, pues, ahí en la primera fila, tots... allí tots formals, tots formals, i entonces quan diu, bueno, ja podem preguntar, i vaig alçar jo la mà, el primer que vaig preguntar, i dic, vostè era ministre d'Informació i Turisme quan va passar allò que vostès diguen el contubernio de Múnich, allí varen represaliar a Vicent Ventura, que casualment ara encapçala la candidatura a aquestes eleccions per una altra formació, per una altra coalició. Que vostès quan coincidisquen en l'avió o allà en el Parlament tindran coses de què parlar i tot això, no? I aproximadament li vaig dir una cosa, però molt correcte, molt formal, i a més jo, 20 o 30 anys més jove, pues, bastant cohibit, perquè per el mitjal que representava jo en aquella roda de premsa i perquè era una cosa molt novedosa per a mi, no? I aquell home, pues, va muntar en còlera, va parlar en aquella muntona de consonants que amuntegava i entremig alguna vocal, que era difícil d'entendre, i donar per acabar a la roda de premsa i se n'anar. I allí s'acaba la roda de premsa i no hi hagués roda de premsa. Que no...
Primera i clar, última pregunta.
Primera i última pregunta, i vaig mirar en tio, i jo estava i, hòstia, i ara què conte? O sigui, és que no hi havia res que contar, no? Però després ja, hòstia, que fort, després me donava compte, dic, però que fort, que faixa, però que tio, no han canviat res, no? I bueno, va passar això, me vaig carregar una roda de premsa de Fraga sense voler.
Almenys no es va llevar el cinturó per a pegar-te, com va passar recentment en una altra roda de premsa.
No, o sigui, no.
Sí, sí, a Granada.
No.
Moltes gràcies, Manolo.
De res.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Ara escoltarem Zapping, una sàtira de l'últim disc de Pau Alabajos, cantautor i poeta torrentí, compromès amb el tema de la llengua. Aquesta cançó forma part del seu treball Una amable, una trista, una petita pàtria, publicat l'any 2011.
En els diaris res de nou, tot són històries per a no dormir. La guerra esclata lluny de si, i Manuel s'esguita la sang, ni els periodistes ni els botxins. La terra és plana, per què ho diu? L'informatiu de Canal 9. La pluja ocupa els titulars, com s'inaugura un hospital, successos, falles i futbol. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. L'apocalipsi ja ha arribat a les pantalles de mig món. Via satèl·lit assistim al nostre fatídic destí, acomodats en el sofà. El pa i el circ assegurats per a un país anestesiat, ni tan sols mostra les dents quan alguns membres del govern són acusats de corrupció. La mordassa quotidiana, les tisores de la Inquisició, la mentida és moneda de canvi en el regne de l'ambigüitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat. Estem farts d'observar sempre el mateix angle de la realitat.
Estàs en Pleiades.
En la 102.5 de l'FM. En Pleiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dediquem l'apartat a les paraules ressò i vaga, que estan relacionades amb la realitat periodística en què està immers el nostre convidat Manolo Jardí. Escoltem les frases que ens llegeix Toni.
La premsa internacional s'ha fet ressò de la violència policial exercida contra els estudiants valencians. Els treballadors del sector audiovisual convoquen una vaga per tal de denunciar la mala gestió del govern actual.
Pel que fa a la paraula ressò, en el context dels mitjans de comunicació, ens referim al fet que una notícia es divulgui en tots els mitjans i que no passa desapercebuda per a ningú. Tornant a l'exemple que Toni ens ha llegit, la paraula ressò forma part de l'expressió fer-se ressò d'alguna cosa, que significa servir de divulgador, d'idees o de fets. En tot cas, no hem d'usar el mot eco en contextos periodístics, ni tampoc en cap context l'expressió fer-se eco. Quant a la paraula vaga, es refereix a la cessació voluntària en el treball per part dels empleats assalariats en vista a obtenir de l'empresa algun avantatge relatiu a millores de sou o de les condicions de treball. Us recordem que no hem d'usar el barbarisme huelga. Per acabar la secció, com diríeu en valencià la locució adverbial que ara Toni ens diu en castellà?
El presidente salió a hurtadillas por la puerta de detrás.
Ja la sabeu? Si no és així, Toni ens la diu en valencià.
El president va eixir d'amagat per la porta de darrere.
Aquesta locució la usem quan una persona fa una acció i s'amaga perquè no vol que ningú la veja.
A continuació, escoltem Svaters, un grup que ha creat el seu propi estil, una barreja de diversos tipus de música com aquesta anomenada Esperança, amb clares influències rumberes.
Thank you.
Pleiades, en UPV Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Pleiades, preguntant, es va a Roma.
La nostra sèrie Patrimoni de l'Horta ens porta avui a dos pobles de l'Horta Nord, Albalat de Sorells i Alfara del Patriarca, dos municipis no molt grans que posseixen dos vertaders tresors historicoartístics. Ens referim? A què ens referim, Toni?
Doncs als castells d'Albalat i Alfara. Albalat dels Sorells i Alfara del Patriarca són, com ha dit Elisa, dos pobles de l'Horta Nord molt pròxims i semblants entre si. Tots dos tenen avui entre 3 i 4.000 habitants, tots dos porten noms d'origen àrab que ens indiquen que van sorgir durant el període musulmà com a alqueries. Concretament, Albalat vol dir el camí i Alfara significa el raval. Tots dos foren també possessions senyorials després de la conquesta de Jaume I i tots dos guarden, com a conseqüència d'això, sengles monuments coneguts en tots dos casos com el castell. Tant el castell d'Albalat com el d'Alfara són residències dels senyors de les respectives poblacions, construïdes en estil gòtic i a la darreria de l'edat mitjana. El castell d'Albalat també és conegut com el Palau dels Sorells, ja que el va fer construir Tomàs Sorell i Segarriga, un opulent ciutadà del cap i casal valencià que era fill d'un burgès procedent de Catalunya. L'any 1480, Tomàs Sorell comprà Albalat i això determinà el canvi de nom del poble, conegut fins llavors com Albalat de Codinacs o Codinats, per la família, també d'origen català, que l'havia posseït des de mitjan segle XIV. A partir del 1480, doncs, l'Albalat de l'Horta passà a ser conegut com Albalat de Mossèn Sorell o dels Orells, i el llinatge dels Orells, que prompte esdevingué aristocràtic i restà com a senyors i després comtes, fins que s'extingí al segle XVIII. La construcció del castell degué començar poc després de la compra de la població per Tomàs Orell. Aquest palau senyorial, de planta quadrada, amb una torre en cadascun dels angles, quatre torres, per tant, i un bell pati central amb galeria i escala de pedra, és considerat com un exemplar ben notable del gòtic civil valencià. A més, es troba en bon estat de conservació i ha sigut restaurat i adaptat per allotjar l'Ajuntament d'Albalat. Quant al castell d'Alfara del Patriarca, també du el nom de Palau dels Cruïlles. Bartomeu Cruïlles adquirí Alfara l'any 1396 i la seva família en mantingué la possessió fins a la darreria del segle XVI, quan la va vendre a l'arquebisbe de València, el sevillà Joan de Ribera, que fou canonitzat l'any 1960. A més d'arquebisbe del nostre cap i casal, Ribera tenia el títol honorífic de Patriarca d'Antioquia, raó per la qual Alfara és coneguda avui com Alfara del Patriarca. Uns anys més tard, Ribera cedia Alfara al Reial Col·legi del Corpus Christi de València, fundat per ell mateix per a la formació de sacerdots catòlics. I aquesta institució conservà la senyoria sobre Alfara fins a l'any 1819. Tot i que avui, davant del castell d'Alfara, es pot veure una estàtua que representa Joan de Ribera, això no ens ha de fer pensar que el patriarca tinguera res a veure en la construcció del palau, ja que aquest data del segle XIV i, per tant, és molt anterior al dit personatge. El Palau dels Cruïlles, que consta de tres plantes, és la típica construcció senyorial valenciana. Presenta una torre a l'extrem esquerre de la façana, una galeria d'arcs escarsers a l'andana, finestres bífores a la planta noble i dues portes amb sengles arcs de mig punt, entre finestres allindanades a la planta baixa. Es troba en molt bon estat, però ha sigut notablement modificat respecte al seu aspecte original pels successius propietaris i els usos a què ha sigut destinat. Actualment és propietat de l'Ajuntament d'Alfara, que hi té part de les seues instal·lacions. I la
pregunta d'aquesta setmana és...
Bé, doncs hem vist que Albalat es diu dels Orells per la família que va posseir aquesta població de l'Horta Nord entre els segles XV i XVIII, i també que abans de ser propietat dels Orells, Albalat ho fou dels Codinacs o Codinats, i en porta el nom. Però encara abans de ser dels Codinacs, el lloc d'Albalat fou possessió del besavi i de l'avi d'un dels principals escriptors del segle d'art valencià. Podríeu dir-nos a qui ens referim?
Repetim la pregunta, pareu atenció.
Ens podríeu dir el nom d'un dels principals escriptors del segle d'art valencià, el besavi i l'avi del qual foren senyors d'Albalat?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. Ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us demanaven què vol dir el nom Ara Christi. I la resposta correcta, tot seguit, ens la dona Toni.
Doncs, Elisa, Ara Christi vol dir en llatí altar de Crist. Aquest nom evoca el d'altres monestirs cartoixans, com el lleidatà de Araceli, que significa altar del cel, o el també valencià de Vall de Crist, ubicat a Altura, prop de Sogorb. Altres cartoixes valencianes duen els noms de Via Celi, que significa camí del cel, aquesta cartoixa que s'ubicava a Oriola tingué una vida curta, o de Porta Celi, que significa porta del cel. Aquesta és l'única cartoixa valenciana que continua funcionant encara com a monestir i es troba al terme de Serra, al Camp de Túria.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Josep Mezquida Torralba. Josep, pots passar a recollir el teu premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara...
En l'agenda de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística. En la
l'apartat de notícies de l'àrea de promoció i normalització lingüística, us volem recordar que Pleiades ja té blog. Ens podreu trobar en l'adreça pleiadesupd.blogspot.com. Ho repetim, pleiadesupd.blogspot.com. En el nostre blog podreu trobar el text de cada setmana de la secció Preguntantes va Roma, Patrimoni de l'Horta, acompanyat de fotos dels llocs de què parlem en cada cas i dels horaris en què podeu visitar-los. També ens hi podeu deixar comentaris. Us hi esperem. També voldríem recordar-vos la tornada del cinema en valencià. La UPD promou noves pel·lícules de cinema en valencià cada dijous a les 20 hores al Cine Aqua de València, amb les últimes pel·lícules subtitulades o parlades en la nostra llengua, en versió original o doblada, de tots els gèneres. Tota la informació es pot consultar en la pàgina de l'àrea de promoció i normalització lingüística www.upd.es/APNL, a més del Facebook de www.cinemaenvalencià.com. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres, encara que no som periodistes d'investigació, intentem fer el nostre treball amb precisió. I per això volem acomiadar-nos amb aquestes paraules del nostre convidat Manolo Jardí. He tingut el privilegi de poder gaudir d'una època on he vist les glòries i les misèries de la professió.